Doctora Bea Mote, molt bon dia.
Hola, bon dia, Jordi, com esteu?
Molt bé, moltes gràcies. És el que ara comentava l'Anton Losada. L'Anton Losada, per exemple, s'ha vacunat, la primera és menor de 60 anys, amb AstraZeneca. I diu, bueno, jo estic esperant que m'enviï per firmar i vacunar-me amb AstraZeneca. Això, la gent, que estigui tranquil·la?
Sí, 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 que estigui tranquil·la. Tal com deia, estic totalment d'acord del desconcert que tot això ha generat. És una pena, és el que sap greu, no?, des del món científic, veure que genera incertesa i que en lloc d'ajudar una mica a tranquil·litzar la gent, doncs es proposen unes pautes que el que genera és més incertesa quan probablement es pretenia el contrari. Jo crec que és estar tranquil tant si rebéssim la segona dosi, que és el que està avalat pels milions de persones que han rebut la vacunació i perquè, a més, el risc aquest de trombosis, que és el que ens preocupava realment amb la segona dosi, doncs no es veu que existeixi, i tranquil·litat també si finalment s'opte per rebre la segona dosi amb Pfizer, que és el que sembla que ens estan proposant.
Mm-hmm. Per tant, una pregunta important, amb la seguretat que l'Anton Losada deia, no, jo em vull vacunar amb AstraZeneca, m'he vacunat la primera, i jo a l'estudi de Carlos III està molt bé, però és molt petit, i jo crec que el que diu l'Agència Europea del Medicament, i el que diuen alguns estats, discuten, no hi ha cap tipus de problema. Però heu detectat, per exemple, a l'hospital una certa por a molta gent a posar-se la segona dosi de la vacuna entre els que han rebut la primera d'AstraZeneca?
Clar, bueno, a l'hospital concretament no, perquè la vacunació d'AstraZeneca ens està fent fora de l'hospital, però evidentment en el nostre entorn, no? Vull dir, és una trucada darrere l'altra, de la gent que et diu què faig, no? Perquè és que donar l'opció a que la població triï és una cosa molt, molt complexa. Vull dir, tu has de donar l'opció quan tu pots donar la informació completa i la persona té una autonomia per triar, però amb tota la informació. Llavors, estem garantint que tota aquesta informació es donarà a la gent i que la gent realment podrà triar? Fins ara, en una situació pandèmica i en una vacunació massiva, doncs no se'ns ha donat l'opció de triar, i jo crec que era el correcte, no està donant aquesta opció de triar. Per tant, traslladar aquesta responsabilitat a la població té les conseqüències aquestes, no? De dir, ostres, jo haig de decidir, però si jo no en sé, és com si jo anés al mecànic i el mecànic em digués quin tipus de roda haig de triar, doncs jo què sé, si és que no en tinc ni idea, no? Per tant, això, ostres, és veritat que sap greu que s'hagi traslladat aquesta responsabilitat, que jo crec que respon a molta crítica que hi ha hagut, no? Clar, en el moment en què moltíssims científics, societats d'immunologia, de vacunologia, tothom està a favor de que es posi la segona dosi sense cap tipus de problema i venen amb una pauta diferent, doncs, bueno, sembla ser que molta pressió el que ha acabat fent és que llavors et donin l'opció a triar. I no sé si això confon més que una altra cosa.
Mira, ho farem més pràctica que teòrica, per entendre'ns. Jo sóc una persona que no m'he vacunat encara. Toc, toc, hola, doctora Mote, bon dia, vinc a vacunar-me. Sí. Escolti'm, em puc vacunar amb primera del que sigui, amb segona del que sigui, primera d'AstraZeneca, segona de Pfizer, primera de Pfizer, segona de Pfizer, primera, o millor, que siguin les dues de la mateixa marca, o és absolutament indiferent? Què diria vostè, doctora Mote?
Jo crec que l'única opció que potser no faria com a primera vacunació és en persones molt joves amb AstraZeneca.
Molt joves, què vol dir, doctora?
Menys de 40.
Amb menys de 40 anys, millor que no AstraZeneca.
Bueno, és una opció que han fet diversos països i probablement és on el risc-benefici de vacunar amb AstraZeneca és més limitat, d'acord? Perquè, evidentment, el risc en malaltir i malaltir de forma severa és molt més baix en una persona de 40 i llavors hi ha el risc de patir un efecte d'aquestos, una trombosi que sembla ser que està una miqueta més agregat en gent jove, doncs ja no és tan clar el balanç i, per tant, aquesta població, doncs, si tens opcions de no vacunar amb una altra vacuna, seria l'única població que potser jo em decantaria a no començar una primo vacunació, no una segona. Si tu ja estàs vacunat, jo no tindria cap problema en rebre una segona dosi d'AstraZeneca. Però sí, si haguessis de començar, potser sí que en aquesta població, si tens opció d'oferir un Pfizer o una Moderna, es podria plantejar.
Per tant,
però la resta d'edats, qualsevol, qualsevol totalment tranquil·la.
Primera dosi, per tant, doctora Mote, menys menors de 40 anys amb AstraZeneca, que, bueno, si ens ho podem estalviar, ens ho estalviem, tampoc passaria res, però si ho podem estalviar, ens ho estalviem, la resta que es punxin amb la que sigui. Molt bé. Anem a la... un moment. Toc, toc, hola, doctora Bea Mote, bon dia. Ja m'he posat la primera, amb AstraZeneca, amb Pfizer, amb Moderna, amb la que sigui. Quina m'he de posar de segona?
A dia d'avui, si no has patit cap efecte secundari i no tens cap problema de subministrament de la segona, el que té més sentit és que segueixis amb la segona dosis de la mateixa que has rebut la primera, perquè és el que més dades tenim, és el que està en fitxa tècnica, és el que les dades de seguretat, de farmacovigilància, de tota la fase, no, un cop s'han aprovat després els estudis de fase 3, recolze. Això no vol dir que davant d'un problema que tinguis o bé de subministrament o que te'n vas a un país on aquella segona dosis no està disponible o has fet, evidentment, una reacció adversa a la primera dosis, es pugui plantejar una combinació, i per això cal fer aquests estudis, d'acord? Ara, d'entrada, jo triaria fer la segona dosis amb la mateixa.
Per tant, si m'he vacunat amb AstraZeneca, si m'he recomanat amb Pfizer, i si he estat amb Moderna, amb Moderna. Això seria el que hauria de ser. No, però li pregunto, ja ho ha dit, però miris que no ens queda de Pfizer, no ens queda de Pfizer per punxar la de Moderna. Passa alguna cosa?
No, probablement són intercanviables les vacunes, tant les de RNA entre elles com les de com s'està suggerint ara, no? Que si has rebut una primera d'AstraZeneca no hi hagi cap problema en rebre una segona de Pfizer. El que passa és que el que hem de veure és a què respon això. Respon a una manca de subministre, respon a perquè has acabat el contracte, respon, no? Clar. Però no hi ha cap necessitat. O sigui, jo el que vull una mica transmetre és tranquil·litat. Això no està responent a un problema de seguretat, d'acord? Perquè la segona dosis no hi ha cap problema de seguretat. El que passa és que, clar, si l'Estat decideix que a menys de 60 anys no es fiquin, no s'iniciïn primovacunacions, doncs es van veure una miqueta en la disjuntiva aquella de dir, ostres, i ara què fem amb la segona dosis? La posem o no la posem? I van decidir per un principi de precaució basat en no, ningú sap ben bé massa el què, no fica la segona dosis, i ara ens estan donant l'opció de ficar la segona de Pfizer, que de fet ho estan fent diversos països, vull dir que per això et dic. Lo important és que la gent rebi les dues.
Ara, vacunes. És que aquí davant de tota aquesta situació...
Exacte.
Que és que hi ha gent que no es vol vacunar de la segona dosi amb tot aquest merder, ni de Pfizer ni d'AstraZeneca. Què els hi diu a aquesta gent?
No, aquest és el principal error, i és el que a mi em fa por tota aquesta incertesa. I la ràbia que em fa una miqueta de dir, ostres, l'heu liat parda.
Sí, sí.
I quan es lien i es confon la gent, el risc que hi ha és que llavors la gent no es vulgui vacunar. I aquest és el risc. El veritable risc és que la gent no rebi la segona dosi. Perquè llavors és quan sí que sabem que estan menys protegits. D'acord? És molt important que tothom rebi la segona dosis, perquè les taxes de protecció i de reducció de risc, tant per adquirir la malaltia com per malaltir-se de forma severa, com per transmetre, i sobretot amb noves variants que ens poden venir, això només ho assolim amb una segona dosis de vacuna. Per tant, important el missatge, la segona dosis s'ha de rebre. Llavors, si no esteu convençuts perquè no us acaba de convèncer el tema aquest de la segona dosis de Pfizer, perquè el tema de la combinació no us acaba de convèncer, doncs us estan donant l'opció de demanar la d'AstraZeneca, d'acord? Però sobretot que la gent rebi la segona dosis, perquè realment és quan la protecció s'assoleix.
És que ho he dit molt clar. Deixeu-la de liar parda, ja n'hi ha prou, és que és veritat. És a dir, no, perquè hi ha un problema, és que hi ha un problema que hi ha molta gent de la segona que diu, escolta, a mi ja em vacunat de primera i ja m'han dit que al cap de 15 dies ja genera anticossos, per tant, escolta, mira, la segona no...
Millor... Això sí que ho tenim molt clar, això sí que tenim dades de quan protegeix una primera dosis i de quan protegeix la segona, per tant, molt important rebre la segona, no ens quedem a mitges. No ens quedem a mitges, i davant de noves variants que ens estan venint, deixem de retrasar-ho més. Vull dir, ja sabem quins són els timings, sabem quan s'han de rebre les segones dosis, no retrasem més i anem una miqueta al gra. Vull dir, és vacunació massiva, sisplau.
Si se supera el límit màxim de setmanes entre les dues dosis, si després resulta que, bueno, pot ser que em vull vacunar, haurem de començar la pauta des de zero o no?
No, a dia d'avui no s'està recomanant això, però entrem en un temps desconegut. Llavors, quan menys desconegut entrem, millor. O sigui, ja han passat. Jo vull fer una mica la reflexió aquella de tot aquests moments haver de prendre decisions sense tenir dades, ja l'hem hagut de viure, que va ser fa un any, no? D'haver de donar tractaments amb una malaltia que no sabíem com es tractava. Tot això ja hem hagut de passar. Estem un any després amb unes vacunes que sabem com funcionen, que tenen una pauta totalment validada. Llavors, no ens entrem en el món desconegut ara de dir, i d'aquí 5 mesos? Ostres, si pots vacunar els 3 mesos, que és quan tenim les dades, doncs vacunem els 3 mesos, no allarguem més. D'acord? Llavors, que probablement no passarà res? No, clar que no passarà res, però no ho sabem. Llavors, per tant, fem les coses amb la certesa del que sabem. I en sabem molt, és que en sabem molt d'aquestes vacunes. Per tant, intentem seguir les pautes marcades i no confonem més a la gent. I vacunem quan abans millor a tothom.
Està bé que no es vacunin amb segones dosis la gent que ha passat el virus des de fa més de 6 mesos?
Això és una cosa que, bueno, surt una miqueta del mateix. S'han fet alguns estudis que a nivell d'anticossos, doncs sembla ser que amb la primera dosis ja s'està arribant al nivell d'anticossos que reps amb 2 dosis, la gent que ha passat la Covid, i llavors, bueno, en un moment en el que els recursos són limitats i que has de vacunar el màxim de gent possible, doncs s'ha proposat que la gent que ha passat la Covid només rebi una dosis perquè ja arriben a la mateixa immunitat que amb les 2 dosis. El que és molt important d'això, sempre quan es parla del nivell d'anticuerpos, no? Em va fer gràcia també la roda de premsa de la setmana passada, el 150% de més d'anticuerpos. A veure, a dia d'avui encara no sabem quin és el nivell d'anticòs que et protegeix, i ni quin és el tipus d'anticòs, si és contra la proteïna X, si és contra la proteïna A, B, C, o si a més hi ha una resposta de tipus celular. Per tant, que són immunogèniques i que generen resposta? Sí, evidentment, però a dia d'avui encara tot no tenim aquests llindars. En el moment en què tinguem aquells llindars, totes aquestes recomanacions seran molt més fàcils de fer. Ara les estem fent basades en una certa incertesa. Per tant, anem en compte, d'acord? Perquè al final l'eficàcia, doncs, bueno, pot dependre d'aquell nivell d'anticòs, però és que pot ser el que tu tinguis 200 anticossos o en tinguis 25, a l'hora de la protecció de la malaltia és exactament el mateix, perquè amb 25 ja estàs protegit, d'acord? Per tant, aquestes conclusions de des que esta dosi, la segunda dosi és més eficaç que si no hagués fet les 2 dosis iguals, a veure, al tanto, això es pot fer quan tu pots fer un immunobridge, que és quan tu realment tens el llindar d'anticossos i el tipus de resposta que et protegeix. I a dia d'avui encara no tenim aquesta informació.
D'acord? Per tant, seria millor que els que han passat el virus també es vacunessin amb una segona dosi?
O sigui, a dia d'avui, si tu veus que amb 2 dosis reps, o sigui, fas la mateixa resposta que amb una dosi si has passat el virus, és veritat que no és descabellat que tu rebis només una dosis. No, aquí sí que no tinc cap problema. És veritat que encara ens falta informació sobre quan dure, si durarà més, si durarà menys, si el llindar es mantindrà més o menys, però bueno, a dia d'avui, amb la informació que tenim, doncs no és descabellat. O sigui, més no és prioritari vacunar amb 2 dosis a una persona que ha passat el Covid. Val. Amb una dosis probablement adquireixes la mateixa protecció.
Tinc un parell de preguntes més per acabar. La primera és sobre la famosa ja variant Índia. Si l'hem de témer des d'un punt de vista de vacunes o no l'hem de témer des del punt de vista de vacunes, i sobre la seva expansió, perquè diuen que és tan expansiva com podria ser, o fins i tot una mica més, que la variant britànica.
Això és el que s'està veient, sí, a Anglaterra s'està seqüenciant i ja s'està veient que està desplaçant, no?, l'altra variant, i caldrà veure. L'eficàcia respecte a les vacunes, de moment, afortunadament, és veritat que tot el que s'està una mica posant sobre la taula és que les vacunes mantenen força protecció davant d'aquestes noves variants, però caldrà veure, necessitem més temps, per veure. Per això és molt important no retrasar vacunacions, no retrasar-les ni en el temps ni estar paralitzant noves vacunacions amb decisions que no estan recolzades científicament.
En tot cas, ens ha arribat un missatge que amb aquest dubte. La meva mare no es vol vacunar. Té fibromiàlgia i creu que si es vacuna l'afectarà molt. I pregunta si hi ha algun estudi sobre la reacció de les vacunes en gent amb fibromiàlgia.
No, específicament no hi ha cap estudi. Però, bé, jo crec que l'important és que es vacuni.
Sí, clar,
amb una segona dosis, independentment del factor de risc.
M'ha agradat molt el que he dit de no complicar més les històries, que a vegades la política el que fa moltes vegades és complicar-ho tot encara més, que la gent es vacuni amb segona dosi, perquè la gent el que pot passar és... Bueno, jo estic vacunat una vegada, el que comentàvem abans. No la lieu parda una vegada més i deixeu que fem. És a dir, aneu vacunant i que la gent es vagi vacunant. I en aquest cas, com deia Don Anton, el que deies, que tu et vacunaràs d'AstraZeneca i afirmaràs, no?, el paper i el consentiment.
Sí, clar. Però és que...
Sí, és curiós. Aquest paper és molt curiós, eh? No sé si l'has vist.
No.
És força curiós, vull dir, que em dedico a la recerca i haig de fer consentiments informats habitualment, no?, de 20 pàgines en el que informes absolutament de tots els riscos i beneficis de cada una de les pautes, i el document que ens presenten és, pues, si tu te rechazas el tratamiento...
No, és que esa es la cuestión, es que no es realmente un consentimiento informado, es un documento en el que tú firmas, primero, que rechazas la vacuna de Pfizer... Y sí, sí. Que aceptas ponerte la de AstraZeneca.
Un embolic.
Sí, sí. Cuando, hombre, yo creo que de poner un consentimiento informado será para hacer un cambio de pauta, pero no para completar la pauta que usted mismo me prescribió. Entonces, leía, es que precisamente leía hoy en La Voz de Galicia sale un artículo muy interesante de un catedrático de Derecho de la Universidad de Coruña diciendo que en realidad no es un consentimiento informado, en realidad estás firmando el rechazo a un tratamiento.
Totalmente.
Eso es lo,
es lo curioso. Lo mencionan como consentimiento informado, pero
no lo es. O sea,
el lenguaje es totalmente
eso
diferente.
Eso es. Lo primero que firmas es el rechazo. O sea, el documento tiene dos, digamos, la literatura habitual, pero cuando llega a la parte mollar, que es lo que vas a firmar, la primera afirmación es: usted rechaza el tratamiento que yo le ofrezco de Pfizer. Y la segunda afirmación es: como usted ha rechazado el de Pfizer, yo le ofrezco el de AstraZeneca y usted lo acepta, asumiendo los riesgos.
Sí, sí.
Claro, es que es...
Es más interesante las 20 páginas del Comité de Bioética, de posicionamiento, por qué lo permiten y todo, que ese también tiene su qué. Es curioso la situación en la que estamos. Es verdad que una cosa son lo que ponen las fichas técnicas, pero luego el tratamiento aquí no lo consideran lo que ponen la ficha técnica, el tratamiento lo consideran lo que ha aprobado el plan de vacunación.
Claro.
Entonces, como el plan de vacunación lo que ha dicho es la gente con una primera recibe una segunda, usted está rechazando ese plan de vacunación, ¿no?
Pero es
una situación muy curiosa, un poco abigarrada.
Usted está rechazando un plan de vacunación que yo le ofrezco y que no está contemplado en las fichas técnicas de los medicamentos que le voy a inyectar. Es que es delirante.
Es un delirio. I sobre tot el que deia la doctora Mota, és a dir, estem rebutjant coses de les quals no en sabem res, nosaltres ni tenim per què saber-ho. És a dir, jo no sé les vacunes que porto al cos, però jo m'he posat totes les que m'ha dit el metge que m'havia de posar en el moment que m'havia de posar. No sabia ni marc, no sabia ni d'allò, no sabia tota la vida.
I
ara tenim una sobreinformació sobre això, que a més ens porta per una decisió del govern a sobredecidir sobre coses que no sabem i ens genera més dubtes.
Això és el que està molt discutit al document aquest de bioètica, de posicionament, és el que sobretot es discuteix, no? Realment hi ha l'accés a aquesta informació? O sigui, tu quan estàs signant això, realment estàs tenint tota la informació que necessites tenir per prendre aquesta decisió?
Perdó, doctora, i si tenim la informació, la sabem de codificar? És a dir, perquè
totalment,
nosaltres no som metges, no som científics.
I un tercer elemento, que ese consentimiento informado, que yo no sé por qué se pide, no evita la responsabilidad que pueda tener la administración pública.
Claro.
Es decir, si la tesis de la ministra o del ministerio es no, vamos a firmar y si pasa algo, estamos cubiertos. No. O sea, si hay una opinión jurídicamente muy extendida es que el hecho de que usted firme un consentimiento informado no exime de responsabilidad a la administración. Con lo cual, es complicar por complicar.
És complicat per complicar, tal qual, aquí estic totalment d'acord.
Sí,
i sap greu que es compliqui tant una cosa que hauria de ser molt més straightforward, no? Que es diu en anglès, molt més senzilla i molt més...
Molt bé. Doctora Bea Mote, moltes gràcies una vegada més.
A vosaltres, bon dia, Jordi.
Bon dia.